Bon dia i benvinguts en aquest programa. Després del període de vacances, tornem amb més ànims i temes nous per poder passar una estona ben agradable amb els nostres oients i, evidentment, amb els nostres convidats i convidada. Hem començat el curs amb un calendari escolar nou, tant pels infants com pels mestres, i aquest afectarà a diversos sectors de la societat. Per analitzar els avantatges i inconvenients d'aquest nou calendari i quines solucions es poden trobar per solucionar els problemes que puguin sorgir, hem convidat a representants de diversos sectors, pares, mestres i sindicats. Per això tenim amb nosaltres a Joan Anton Esteller, del Sindicat d'Ensenyants USTEC, Àngels Martí, mestre de l'Escola Antoni Vilanova de Falset, i Roger Felip, pare de l'AMPA de l'Escola Vilanova. Bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Abans d'encetar una mica aquest col·loqui, el que farem doncs, és, com sempre, l'Isabel ens plantejarà una sèrie d'interrogants que ens ajudarà a reflexionar una mica i a donar-nos elements per poder després discutir una mica.
Hola, bon dia a tothom. Benvinguts de nou. Avui la reflexió que faig voldria aclarir primer que va ser el resultat d'un malestar que, buscant precisament orientació i informació sobre el tema que ens toca avui, vaig veure un vídeo a internet que reproduïa un debat que va haver-hi als matins de Catalunya Ràdio, que jo no veig mai a aquelles hores, i amb el qual hi havia representants de tots els estaments parlant sobre el tema, i que va ser impossible, perquè va acabar, vull dir, que cada un estava amb la seva, inclús l'argument d'alguns no es va poder sentir. Llavors això a mi em va crear un malestar molt gran, i vaig fer una reflexió que ara voldria compartir, i amb això vull dir que ningú es doni per al·ludit, ni que és una reflexió sobre el tema, no? Global. O sigui, jo pensava que l'educar, el dirigir, el donar models, el donar punts de referència, doncs és insistir, és obligar, és explicar el per què, és donar autonomia, és ensenyar el respecte, és frustrar i és ensenyar també a ser lliures. Però no totes les paraules aquestes són sempre simpàtiques, no? Ensenyar a ser lliures ens agrada molt, però a vegades el frustrar... Però han estat, aquestes paraules i el que ja representen, han estat a la base de l'educació, i no només de l'educació, sinó de l'evolució de la humanitat. Sense el que elles representen, aquestes paraules, mai les persones hauríem estat el que són, persones. Llavors, quan parlem d'educació, ens referim sempre als infants i als adults, però podem, els adults, donar per acabat el nostre propi procés d'educació. O sigui, a vegades ho passem això per costat, no és que ho neguem, però ho passem pel costat la necessitat d'un continu amb aquesta educació, podríem dir, o revisió del nostre pensament. O sigui, el no fer una contínua educació o valoració de la nostra actuació ens pot portar a acomodar-nos en unes idees que ens donen seguretat. Perquè llavors ens situem en unes posicions i ens costa molt mirar-nos els fets des d'un punt de vista diferent, no? Des del punt de vista de l'altre. És més còmode i ens sentim acompanyats amb tots els que pensem igual, no? Llavors, per exemple, parlant del tema d'avui, però que està relacionat amb tot això, fa anys i panys que es comenta que les vacances d'estiu són massa llargues. Potser no ho són, però es comenta. Els alumnes, es diu, arriben despistat i es diu que els costa entrar en matèria. Diem que famílies i escola també, i la societat, tenim pendent de revisar el model educatiu. Diem que la convivència, el respecte, la responsabilitat, la llibertat creativa i d'idees i els resultats acadèmics, cal revisar-los, cal mirar com ho fem tot això. Però després, quan arriba un canvi, és difícil, no està a la defensiva, no? Sovint el que passa és que s'imposen des de l'administració sense consens o amb falta de sensibilitat social ens envien a esquiar, no? Per exemple. Però, a part d'això, és que altres vegades no les veiem clares i les rebutgem sense buscar alternatives. O si les trobem, no encertem a defensar-les amb tenacitat. I quin és el perill de continuar igual? No? Per exemple, és necessari un calendari escolar? Però si és necessari, hem de buscar-lo. No? Hem de buscar. Fora positiu realment pels alumnes? Si no ho és, doncs debat, s'estudia, i si no és necessari i no és positiu, no es fa. Les pauses acadèmiques, més sovintejades, milloren el rendiment. S'ha de conciliar primer els horaris entre pares i escola o entre les empreses? i els pares. I quan hagin conciliat i els donin vacances als pares, podem començar a canviar el calendari, o hem de començar nosaltres, com sempre ha passat molt sovint, no? Les coses les hem canviat des de la base i després hem fet seguir l'administració. Llavors, una altra cosa que sembla que no té res a veure amb el calendari escolar, però que es parla, no? Quan fem naturals o matemàtiques, podem transmetre alhora el consum responsable, el respecte al medi ambient i la solidaritat, o hem de fer una assignatura que es digui solidaritat, altre respecte al medi ambient? Això sí que té a veure molt al calendari escolar, perquè el temps és limitat, i com que és limitat, doncs necessitem organitzar-nos. O sigui, el món és tot un, però si, com que l'hem d'estudiar i ens hem d'educar, quan parlem del món matemàtic o de la llengua o de les ciències, hem de pensar que sempre ha estat la causa i el resultat de l'educació i dels valors que hi havia darrere. Molta gent, per una llei de matemàtiques o de ciències, el van declarar heretge o el van treure d'una universitat. Hi ha uns valors darrere, no? Llavors, jo crec que ens cal avançar, no? No podem... Aquell debat a mi em va deixar molt aquest sentiment, no? Ens cal avançar, i com que l'alumne és el centre, doncs volia introduir així, no? Aquesta reflexió la volia posar al davant de la posada davant la taula, no?
Molt bé, m'has plantejat molts interrogants.
Masses, sí.
I no sé si tindrem temps.
No cal resoldre'ls tots. És la idea, no, de que el canvi l'hem de mirar des de tots els punts de vista. No?
Sí. Doncs bé, una mica per això, no? Per mirar-ho des de diferents punts de vista, començarem a saber una mica l'opinió dels diferents sectors que tenim avui aquí representats. I bé, per començar, per trencar una mica el gel, com s'ha començat aquest curs? Que hem començat una setmana abans, el setembre, no? Que s'ha començat el 7 de setembre ja amb alumnes i matí-tarda. Com ha anat des del punt de vista dels mestres? Tenim l'Àngels, que ens ho pot dir com a mestre, o el Roger, que també ens ho pot dir com a pare, com s'ha organitzat. Bueno, pels pares suposo que molt bé, però doncs bé, diu una mica l'opinió de cada un.
Pels pares, bé. Comença, potser, Àngels.
Com vulgueu. Bé, a veure, primer que res, dir que per nosaltres hem començat l'1 de setembre, com sempre, com tots els anys, no? Hem començat els mestres. Llavors, aquí el canvi ha estat, doncs, amb els nens, que els nens sí que han començat abans. Llavors, clar, què ha passat aquí? O sigui, el cas d'aquest any, per exemple, doncs bé, hem tingut 3 dies... per preparar el que els altres anys preparàvem, doncs en 8 o 10 dies. I clar, llavors podeu entendre, suposo, que els resultats no poden ser els mateixos. Clar, que ens n'hem sortit, que hem tirat endavant, hem sobreviscut, evidentment que sí, i tant. Ara, jo penso que la feina tan ben feta no hi és. Els mestres, en aquest cas, no hi sortim perdent, ni guanyant ni perdent. Vull dir, nosaltres comencem el dia 1, vull dir, venen els nens abans, doncs els acollim abans. Jo penso que si algú hi surt perdent són ells, que evidentment l'acollida no és la mateixa, les coses no estan preparades com estaven els altres anys. Vull dir, perquè clar, si no, què vol dir, que els altres anys estàvem perdent el temps? No. Al contrari, vull dir, sempre es deia, te trobaves amb els companys i tot, oi, quina feinada, oi, que no acabarem pel dia de començar. I carai, aquest any en 3 dies ho hem fet, doncs no sé, en algun lloc falla alguna cosa, no sé. Aquesta és una mica l'opinió meva en aquest cas, no?
Bé, per dir pels pares molt bé, no? Perquè adaptar-se a això és relativament fàcil. És més aviat el que parlàvem de la paraula comoditat, que parlàvem abans, i a més s'adapta a la vida laboral, no? Suposo de molta gent. Per altra banda, com des del nostre punt de vista, comences a averiguar què passa dins l'escola a nivell laboral, també, què passa amb els mestres, com funcionen. De fet, s'ha posat de clar manifest la mancança d'organització o d'adaptabilitat de les escoles o d'ensenyament, no sé qui correspon, té... que si comencen abans, començaves la preparació, evidentment. No sé com s'organitza això, però evidentment sí que s'ha posat de manifest que hi ha aquesta mancança, perquè si els mateixos mestres diuen que no tenen temps, doncs és possible, perquè no se'ls ha escoltat, per alguna banda no se'ls ha escoltat i els ha mancat l'opinió d'ells per veure si calia més temps per preparar-ho, per preveure aquest temps i bueno, com s'ha de coordinar. I suposo que és la que en aquest país funcionem així, no? Que primer ens ho paguem, després intentem posar-hi remei i ja està. Suposo que com que volem anar cap a models europeus, que suposo que està, la idea és bona, però que ens costa adaptar. No ho fem de la mateixa manera, aleshores ens ho paguem més vegades, clar.
I a nivell de sindicats, quan es va proposar aquest nou calendari, es va consensuar?
No.
A nivell de departament i no. Sindicats?
A veure, el calendari el va presentar el conseller en una mesa de negociació i no només va presentar aquest calendari, que era per dos cursos, sinó que també va presentar una modificació del calendari del curs passat. Estem parlant del curs 2009-2010. Vull dir, va presentar una modificació davant de la protesta que va haver per aquesta modificació que retallava molt la jornada laboral, incrementava la jornada laboral del professorat. Aquesta reforma no es va dur a terme. Però llavors, paradoxalment, sempre el calendari escolar sempre s'havia publicat el mes de maig, abril-maig, enguany se publica el 2 de febrer i, a més, per dos anys, amb totes les modificacions que podem anar parlant abastament. Des d'un punt de vista global de tota la situació, ha sigut una mica el desgavell de cada any. És a dir, el dia que havien de començar les classes no tothom estava al seu lloc de treball, com cada any, vull dir, no és que hi hagi hagut cap novetat, és la novetat de cada any, i llavors, clar, si el mateix departament no és capaç de posar a tothom al seu lloc de treball perquè tinguin els alumnes una bona acollida i tothom estigui, totes les plantilles dels centres estiguin al seu lloc, difícilment les coses poden anar bé. Aniran com aniran, però bé no.
I com ara per la gent que no té fills a l'escola, podries fer una mica de resum de com queda aquest nou calendari escolar?
Sí, a veure.
Els canvis més significatius que hi ha.
Fins ara el professorat acabava les tasques de programació i d'acabament del curs el 30 de juny. Aquest calendari proposa que s'acabin el 7 de juliol. Si el departament és capaç de, el 30 de juny, tindre ja totes les destinacions del curs següent i aquests 7 dies tothom està al lloc que ha de tindre al començament de curs, al setembre, la cosa no anirà malament. Però ja hem vist que el departament és més. A mitjan setembre encara hi havia llocs de treball que estaven per cobrir, enguany. Això és una de les novetats. L'altra novetat que planteja és l'inici de classes en lloc del 14-15, que normalment començava, el dia 7 de setembre, amb el que deia l'Àngels, o el que s'ha parlat aquí, de poc temps de preparació de les classes. No? Una altra de les novetats és que desapareix la jornada intensiva del juny. Aquesta jornada intensiva del juny se compensava amb les sortides, les pernoctacions i les sortides i colònies que es feien al llarg de l'any. Llavors, això ha generat un malestar en un cert sector del professorat i han pres la decisió bastants centres, hem de parlar de bastants centres, de no fer sortides i colònies aquest curs. Podem parlar també després. S'ha implantat ja la sisena hora per tothom. És a dir, fins ara només ho feien el primer any va ser les capçaleres de comarca, han acabat les ciutats de més de 10.000 habitants i han acabat les de més de 5.000. Aquí es va parar. Va estar un any que no es va avançar i enguany tots els centres, absolutament tots, fan sisena hora, amb el que això suposa. No? Una altra novetat és que estableix un període de vacances, que alguns denominen Setmana Blanca, al mes de febrer o març, depenent. Això planteja una dificultat afegida, perquè no és una setmana com pugui ser Setmana Santa tothom igual, sinó que depèn del servei del director dels serveis territorials, uns fan una setmana, els altres fan una altra. Llavors es dona la paradoxa de que, sense anar més lluny, poden tindre un fill amb un servei territorial i un altre amb un altre i fer vacances en diferents dies. Si damunt afegim que potser el pare o la mare és docent, encara se creua molt més tot aquest tema, quan el lògic seria fer una setmana i punt, tothom la mateixa setmana. Seria molt més fàcil i molt més... No hi ha previsió de dotar de recursos ni a les AMPES, ni als centres, ni als ajuntaments, per tal de que els alumnes estiguin atesos aquesta setmana. El conseller va dir, porteu-los a esquiar. A veure, no tothom té el poder adquisitiu. A veure, a mi em va semblar fora sí. de lloc, però molt fora de lloc,
coses,
aquesta afirmació. No? No tothom té la capacitat per portar els fills una setmana a esquiar. No? Capacitat monetària, capacitat d'organització. I també treu la possibilitat de fer modificacions al horari. Fins ara, si el Consell Escolar raonadament i amb una majoria qualificada, és a dir, més de dos terços del Consell Escolar, deia que s'havia de fer una modificació, ho raonava i tal, el director dels serveis territorials podia autoritzar aquella modificació. Ara això ja no és possible perquè hi ha una coletilla, hi ha una diguem-ne, un què que és pràcticament impossible de complir, perquè es necessita l'acord de tots els centres que estan dintre de la zona escolar a la qual pertany el centre. Això aquí és difícil d'entendre, però per exemple en una gran ciutat tots els centres vol dir escola privada concertada, escola pública, i difícilment l'escola privada s'avindrà a fer canvis quan ells el que volen és tindre l'alumnat quantes més hores millor, perquè així els pares paguen i es fa el benefici.
Uh-huh. I davant d'aquesta setmana que es planteja, que fins ara no hi era i que, com diu ell, com diu el, segons el conseller, doncs és la setmana per anar a esquiar, com es planteja en una zona com pot ser el Priorat, el fet de poder atendre aquests alumnes durant aquesta setmana? Com ho veuen les famílies? Com ho veu l'escola?
Ha d'anar a fer-lo ballons. Pot ser una excursió, també.
No sé, jo a veure, encara no he pogut esbrinar, no? A veure, en qui és que beneficia aquesta setmana? Perquè jo és que hi he pensat molt sobre aquest tema, no? Perquè, a veure, als mestres ens és igual, perquè mira, nosaltres ens faran treballar la primera setmana de juny i
de juliol,
i bueno, farem festa la setmana aquesta de, vale, una setmana va per l'altra, vull dir, bueno, no passa res. Els pares, jo no sé si tots els pares s'ho podran organitzar per demanar vacances a la seva empresa perquè puguin estar amb els seus fills, tal com vaig veure que em vaig quedar també molt parada amb el... Bueno, no em vaig quedar parada perquè ja no m'hi quedo ja. Però quan va sortir l'Ernest Maragall a la tele un altre dia, també hi va dir, aconsellant a tots els pares, que clar, és que s'havien de quedar amb els seus fills, que els pares havien d'estar amb els seus fills, que això era molt bo. I tant que és bo, això és boníssim. Vull dir, jo penso que sí, que els pares han de tindre temps per estar amb els seus fills, però clar, no a tots els pares els donarà la seva empresa vacances justament aquella setmana que el senyor conseller se li ha bueno, passat pel cap que podia estar bé de fer vacances, no? Llavors, que ha passat també en les AMPES, però clar, això era perquè el senyor conseller demanava això, vull dir, estava clar, les AMPES se'ls han tirat al damunt, les AMPES volen que s'organitzin a l'escola activitats perquè els nens se'ls pugui acollir allà a l'escola els que els pares no poden estar per ells. I clar, m'imagino jo que això se'ls ha desbordat, que no hi deu haver prou o suficient pressupost pues, perquè puguin anar bueno, per poder subvencionar a totes les AMPES, no?, per fer activitats extraescolars aquells dies. I llavors jo també penso, i els nens, pobres nens, la setmana que havien de fer vacances, que resulta que tornaran a anar a l'escola, a la mateixa escola que van tot l'any, allí, a passar la setmana potser d'una altra manera, però és que ja en fem de setmanes d'aquestes, perquè quan en una escola se fa la setmana d'una jornada, una setmana cultural, per exemple, que es fan coses diverses, que no es fa l'activitat normal escolar de cada dia, ja ve ser això, que és el que faran aquella setmana els nens. Vull dir que si el que volíem és que trenquessin de l'activitat escolar, no hi trencaran, continuen anant a l'escola a l'estiu, continuen anant a l'escola a la Setmana Blanca, vull dir, que jo no sé en qui beneficia aquesta setmana, vull dir, no ho he pogut esbrinar, si algú sap que m'ho expliqui, perquè el departament penso que tampoc li deu beneficiar, no sé. No, sé què entreu al departament.
Si es compromet a donar unes ajudes, vol dir que encara li sortirà més car.
Bueno, llavors, què passa? Que has de pensar al final? Que per aquests despatxos polítics i així hi ha molta gent que s'avorreix i té idees en sec i les vol posar en pràctica? No ho sé, no ho sé. Aquesta és la meva opinió, eh?
No sé. Aviam, potser hi ha molts punts de vista referint a això. És probable que és des d'un punt de vista, diguem, d'adaptació, per tots és difícil pensar, de moment estem pensant, o jo diria que de moment no es pensa res fins que arribi el problema, vale? El segon punt és que posa de manifest la poca adaptabilitat que hi ha, o la flexibilitat laboral amb el concert, diguem, escolar, calendari escolar i acabat de vida familiar, posa de manifest que no hi ha cap tipus de coordinació i d'altra manera probablement el que farà és que accionarà que molta gent s'hagi de preocupar o no simplement preocupar, sinó buscar-se formes d'adaptar-se a aquesta situació, que per una banda és bona perquè la gent s'ha de començar a adaptar, estem en un canvi de societat en què fins ara tot era bastant còmode, jo ho entenc així des del punt de vista nostre, i també veig que la gent s'haurà de començar a adaptar a una situació diferent, que no és fàcil, evidentment, no és fàcil. Probablement, vistos d'un altre punt de vista, aquesta setmana sí que la comoditat és fer-ho tots alhora. Això és una comoditat, però jo també he trobat això una borregada moltes vegades, perquè la Setmana Santa tots surtin de vacances, bum, vinga, els Nadals, tot igual, i tot va més car, no sé què, i els vacances d'estiu tot passa el mateix, o sigui, aquí funcionem o borregos o no hi ha ningú. És com un... Tot va a bandades, no? Hi ha crisis o hi ha expansió de tot tipus. Doncs potser una mica el fet de repartir les coses amb una mica de criteri. Clar, costa adaptar-se a això. Costa adaptar-se, però depèn d'on es miri, hi ha sectors que els pot afavorir moltíssim. És depèn de com es miri i després de veure com que s'adapta cadascú a això. Per lo general, seria més fàcil adoptar mesures generals i tots a obeir i andando. També és un altre punt de vista, no? Per tant, cal mirar-s'ho jo crec que des de dos punts de vista, no? Des del punt de vista dels mestres, clar, és un interrogant, cadascú té la seva part de mirar-ho. Del punt de vista dels pares també és incòmode, en certa manera. Però jo entenc que comença aquest període d'adaptar-se. Suposo que les intencions de tot això, les inicials, suposo que van pel tema de buscar una setmana en què els nens no estiguin a l'escola, pel fet de que, si no, és el que diu l'Àngels, que hauria de ser una setmana cultural, no? Més que una setmana que fas alguna per omplir, que és molt diferent. Què vol dir? Que els nens haurien d'estar fent una altra activitat més relacionada amb, que no és amb l'escola, prenent altres activitats, amb la familiar o de vacances, o fer un altre tipus de coses que els pugui omplir, no? El problema que tenim a l'hivern, doncs, és l'horari que és de dies molt curt. Evidentment, els nens tampoc poden voltar pel carrer, és més difícil, i bueno, doncs qui més qui menys s'ha d'organitzar alguna mica pràctic, no? Per estar convivint tota aquella setmana.
Jo, clar, no sé si això està valorat molt científicament o no, però el motiu que es diu que pel qual es fa és perquè els espais molt llargs, o sigui, les vacances són massa llargues, no? Llavors, de cara a que els alumnes tornen doncs, molt desorientats i despistats, no? I en canvi es necessiten que els espais acadèmics estiguin trencats d'una manera o una altra per tornar a començar, no? Perquè com si es baixen, baixen les piles per tornar a agafar-les. Això en Europa, en general, a la majoria de països d'Europa es fa. Es fan inclús tres o quatre, hi ha països que paren quatre vegades, no? Amb la qual cosa ha de representar això. Segurament estan més organitzats, segurament laboralment els pares tindran més facilitat, jo suposo, que tindran més facilitat per tenir vacances per adaptar-se, jo no ho sé. Ni tampoc sé si això és tan clar de que sigui així, però els motius que donen són aquests, no? El motiu que s'ha donat per fer això és per ser més racional aquesta distribució d'espais entre l'època acadèmica, no? Dividir l'època acadèmica per poder començar de nou amb més ganes, no? I relaxats. Això és el motiu que es dona. I pues, lo que és una de les interrogants que jo ens plantejo. Realment van bé aquestes pauses, no? Si van bé aquestes pauses i en Europa en general es fan i responen a la realitat dels alumnes, doncs d'una manera o d'una altra potser ara està mal plantejat per l'administració, però d'una manera o de l'altra s'ha de fer si estem convençuts. Aquí està el dubte. I llavors plantejar-ho bé, si és que realment es necessita, i si no es necessita, doncs
A veure, jo, reprenent una mica el que deies abans en la reflexió que has fet, feia falta canviar el calendari. Jo penso que ho has explicat molt bé, jo volia anar per aquí, és a dir, possiblement sí que feia falta reformar el calendari, possiblement sí que feia falta racionalitzar aquests períodes llargs de vacances o aquests períodes de vacances, però comencem des del principi i racionalitzem, és a dir, utilitzem la raó. Què es fa a Europa? A Europa el que fan és que hi ha uns períodes, diguem-ne, lectius, 3, 4, 5, 7, 8, 10 setmanes, i un període de descans. Tornem i un període de descans. Però clar, vist això, aquesta gent el que han fet ha sigut separar el que és les vacances escolars de lo que aquí és vacances de Nadal i Setmana Santa. Per tant, hauríem de començar per deslligar-nos d'aquest tipus de vacances lligades a les festes religioses i fer una racionalització del calendari, per una banda. Per l'altra, tu parlaves de la dificultat dels pares per tal de encabir aquesta setmana de vacances dintre de lo que és la planificació de tindre els fills a casa i tal. Hauríem de partir d'una base de que les empreses o el món empresarial hauria de afavorir permisos als pares, mares, que tenen fills en edat escolar. Quins permisos? Doncs reduccions de jornada, uns períodes de poder estar amb els fills. Vull dir, això està en un abast molt més gran i que s'hauria de fer un debat molt més ampli. És un debat ja social. No és un debat d'escola sí, escola no, o de famílies, pares i mestres. És un debat social. Uh-huh. I hauríem de començar, potser, per aquí. No sé si l'Àngels anava per aquí o...
No, jo és que... No, penso que tens molta raó amb això que estàs dient, no? Vull dir, a veure, si les coses s'han de fer, penso que s'han de fer ben fetes, no d'aquestes maneres que les fem en aquest país, no? Vull dir, que anem posant pegots a tot arreu. Llavors, amb això que deia la Isabel d'aquests trencaments, no? de trencar, clar, el Joan Anton té molta raó quan diu sí, però val, què ha passat ara? Aquesta setmana ha quedat encasillada entre la de Nadal i la de Setmana Santa. Els nens...
I si s'avança Setmana Santa?
Sí,
és que llavors... El mes de març, què?
Ja, és que llavors ja quedarà... Llavors, la meva experiència de 25 anys que fa que sóc mestra... Vull dir, jo veig que els nens, quan tornen de les vacances de Nadal, és que, no sé, és que estan com a cabres, amb perdó de l'expressió, no? Vull dir, estan molt esvalotats, molt. I una setmana o 15 dies abans de la setmana de Nadal, igual, vull dir, igual. I clar, i llavors, fins que no els tranquil·litzes, no els fas assentar una mica, ja s'irem a la Setmana Blanca, total. Cap a esquiar, els que puguin, clar, això només serà uns quants, perquè clar, esquiar no és precisament barat. Quan tornaran, no? Que també ja els tindrem una mica apaciguades, res, cap a Setmana Santa. Llavors, bueno, ens deixem estar de festes religioses i fem un calendari escolar que no hi tingui res a veure, no? I el fem espaiat, tal com fan a Europa, que clar, l'altra cosa és el temps, també. El temps d'Europa no és el temps que tenim aquí al nostre país, perquè, a veure, aquest any no ha fet calor excessiva, i bueno, podem dir vam començar el dia 5, i no, si hem de dir que vam passar calor, potser hi va haver un dia que sí que van haver uns mestres estan en un sector que hi fa bastant sol i allí sí, no? Però no, aquest any pues, no se n'ha passat d'una calor excessiva que no es pugui aguantar. Però clar, pot passar que hi hagin anys que sí, vull dir, pot passar. I llavors, clar, tampoc estan preparats, o sigui, no està condicionat, no hi ha aires condicionats i, bueno, a mi personalment no m'agrada. Però, bueno, però potser hi hauran de sèrie. Depèn de com es faci aquest calendari escolar o depèn de com vagi el temps, el canvi climàtic, aquestes coses, no sé.
A veure, no, ara dius que depèn del canvi climàtic, no ho crec, ara vaig a dir una bajanada. Més aviat depèn si hi ha algun director general d'ensenyament que té una fàbrica amb un amic que fa aparatos de refrigeració i llavors posarem refrigeració a les escoles.
Sí, sí.
Perquè funcionem així en aquest país, va així la cosa. L'experiència diu que funcionem així. El que jo crec és que es fa tot sense pensar en els nens. Sí. Vull dir, el nen és l'últim mono de la companyia. Hem de pensar en els horaris laborals, que les empreses estan no sé què, que no sé quantos, que les famílies s'hi adaptin, que s'hi poden anar, que no hi poden anar. I els nens, pobrets. Vull dir, els fem anar com a ninots. Jo crec que, per exemple, el de la tarda de juny i el de la tarda de setembre, per mi és com un assassinat. He fet més de 30 anys de mestre. I les tardes, tant el setembre com el juny, no es poden aguantar. Tindrem els nens perquè no tocarà altre remei que tenir-los. Però és que la canalla no es... Si he pensat en això, no.
No, jo
he pensat
no.
En algú, no. És igual. Ells se posen la medalla davant dels papes, que aguanten que l'escola aguanta els nens al dematí i la tarda, els papes contents, doncs perquè els hi aguanten, que per segons quin sector de pares també, que no s'enfadi ningú, però per segons quin sector és com una mica de pàrquing, i doncs, bueno, els nens continuen sortint a la tarda, i vull dir, ja està.
Sí,
o sigui, jo crec que aquest oblit per part del Departament d'Ensenyament dels nens, vull dir, és que és una cosa que és imperdonable. I aleshores, ara, aquest senyor que hi ha, pues, fa el que li passa pel cap. S'aixeca i diu, ara farem una jornada, ara farem això, ara farem allò. I després diu que dona autonomia, no? Perquè això diu que també està de moda. Jo fa 35 anys que sento parlar de l'autonomia, no sé què entenen per autonomia. Si els consells escolars estan perdent tot el pes, què és l'autonomia d'un centre? Vull dir, jo, en sèrio, ho dic, que n'hi ha com per tancar les escoles, posar cerrado, s'ho pensem, i d'aquí uns dies començarem una altra vegada, com Déu mana, perquè és que sents cada cosa que et quedes al·lucinada.
Abonant amb el tema aquest de la calor, a títol així informatiu, per a les persones que estan en edat de laboral, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals diu que en una activitat sedentària la temperatura màxima de treball o la temperatura estarà entre 15 i 27 graus. A quantes aules dels col·legis a les tardes de juny no hi ha més de 27 graus?
I tant, i 34 i 35.
Va. Llavors, per veure també aquest el que deies tu de que el conseller s'aixeca i diu, va, avui farem això, no? Us heu parat a mirar el calendari. Després de vacances de Nadal, tornem el dia 7. Tornem el dia 7.
Que és divendres.
Que és divendres. Sí, què vol dir això? Vaig a mirar-ho des d'una òptica purament, ni com a docent, ni com a sindicalista, ni com a res. Purament econòmic. Vaig a fer un raonament econòmic. Després de 15 dies de vacances, com està l'edifici? Fred. Estem en ple hivern. L'escalfarem per un dia que estarà escalfat a les 5 de la tarda quan els nens, els mestres i tothom marxarà cap a casa. I han acabat dos dies més. És una despesa descomunal. És una despesa descomunal en calefacció.
Però això tampoc se compta, eh? Amb això ni s'hi pensa.
No, jo crec que no s'hi pensa en moltes coses, però continuo pensant. Que moltes coses d'aquest canvi han estat fetes amb el cap i han estat molts canvis d'aquests i molts, com s'han plantejat, no han estat fetes amb tranquil·litat, no han estat fetes amb consens, que és el que calia, però de totes maneres la resposta que en general s'està donant és també una resposta en què tampoc està el nen al centre.
No,
però en general, si jo contorno a dir es necessita o no es necessiten aquestes, si dieu que no es necessiten aquestes separacions, perquè per una part sembla ser que no es necessiten perquè quan tornen estan neguitosos i abans no, doncs no les fem les de Setmana Santa, no les fem, no sé, es necessiten o no es necessiten. Si es necessiten, doncs protestem per com està organitzat, proposem alternatives, exigim, però posem el nen al centre. Jo és que quan me vaig quedar amb aquest sentiment i potser no me'l puc treure, no? Però és que el continuo tenint ara, no està el nen al centre.
No.
Vull dir, es necessita o no es necessita? Si no es necessiten els espais, no els fem. Si es necessiten, pensem els docents com a docents i les famílies com a famílies, com ho instrumentem, com ho organitzem, no? I presentem alternatives també. I si no, doncs, és que si no, fa anys que es parla de tot això.
Sí, però saps què passa?
I sempre ha acabat així barallant-se, no posant-se d'acord, i fa anys que es parla d'això. Jo és que, clar, no vaig ser conscient fins que vaig veure aquell vídeo, una mica ja penso així jo, eh?
Uh-huh. Ja, però Isabel,
però és que, clar, vaig sentir el vídeo i vaig dir no, i ara, doncs, continuo sentint el mateix.
Sí, sí.
Però és que nosaltres, ningú ens escolta, i tu ja ho saps. Vull dir, els professionals de l'ensenyament no se'ns escolta. Quan es va fer l'escola, els arquitectes van decidir que P3 havia d'anar dalt de tot, perquè, clar, es veu que els nens de P3 han de pujar totes les escales fins dalt. Doncs això ho van fer una vegada, es va dir, però no se'ns va escoltar, clar, els armaris, tot es va fer a la mida.
Sí, sí,
per tant, els de P3 van haver d'anar a dalt de tot. És igual que caiguessin per les escales. Algun va haver d'anar a l'hospital, perquè, clar, amb aquelles baranes tan tremendes que hi havia, que se'n record, que hi ha, les vam arreglar una mica. Es va fer, s'ha fet ara fa poc el nou edifici, i tornen a fer un altre cop P3, que ha d'anar dalt de tot, que no els hi han posat. Els han posat naltros, doncs, com que aquests, la diferència no era tant, no? Però, per exemple, hi ha una banyera dalt de tot, per si un nen de P3, doncs cal banyar-lo, no?, pel motiu que sigui. Però els han posat, nosaltres hem posat P3 i P4 al mig, i P5 ha anat a dalt, no? Però vull dir, o sigui, els arquitectes ja no ens van escoltar. Vull dir, perquè no, vull dir, s'havia de fer així i ja està. Si ara diem propostes i coses, tampoc se'ns escolta. Vull dir, principalment els polítics estan tancats, vull dir, no ens tenen en compte, vull dir, ni ens demanen l'opinió, ni ens tenen en compte, pues, si diem alguna cosa, ni podem participar en les seves decisions, ni res. Ens ve tot donat de dalt. Vull dir, ara ens va dir la Setmana Blanca, doncs la Setmana Blanca. Acabareu treballareu la primera setmana de juliol, a treballar la primera setmana de juliol. Amb això no se n'adonen que es carreguen tota la formació del professorat de la primera setmana de juliol. Perquè, a veure, jo la primera setmana de juliol l'he treballat sempre, des de que soc docent. Vull dir, sempre he anat o a l'escola a fer feines endarrerides o el que sigui, o si no, he estat fent cursos de formació. És igual, tindrem ara que tindrem professionals que no estaran tan ben formats. No passa res.
A més, les escoles d'estiu que s'han fet fins ara, doncs se n'anirà tot.
Però no ens podem instal·lar amb aquest discurs, perquè si instal·lem aquest discurs ens tornem a separar de la base.
Però amb tot el que s'ha fet, els nens continuen tenint dos mesos a l'estiu, i l'únic que han fet és avançar una setmana al setembre. Però és que aquest repartiment tampoc no és que beneficiï, perquè si dius que realment és un repartiment que beneficia, però...
Posem-nos i diguem alternatives, però des del punt de vista del tema concret aquest, de si es necessita, si no es necessita, què és el bo, què és el no bo. Busquem això, no ens instal·lem amb el discurs aquest de que no ens fan cas, perquè és veritat que no ens fan cas, però ens faran menys. Si no sabem nosaltres el que volem i no ens posem, ens faran menys.
Sí, però aquestes alternatives... Perdona,
digues.
Aquestes alternatives... en aquests moments afectarien el diàleg aquest social que parlàvem de diversos aspectes, no només l'escola. Per tant, és molt més gran, molt més gran i llarg de tractar tot aquest tema, no? El que sí, jo veig des d'un punt de vista que el que hem parlat inicialment, doncs, que no s'ha tractat o no s'ha parlat ni s'ha adaptat la funció dels professors de començar abans per afrontar aquesta setmana, doncs que ha mancat aquesta mancança d'acord, tot això s'està traslladant als pares o a l'exterior de l'escola. Fins ara les escoles, jo fins ara no havia après tant com funcionen les escoles, perquè abans no m'entrava de res, però, o sigui, no m'entrava perquè he anat a escoles privades, he tingut aquesta gran sort, però és que pagaves i et quedaves molt tranquil, i et formaven allà, però és que veig que ara potser ja coneixem molt més cada cop l'interior, en part és bo i dolent, perquè bo perquè pots participar o almenys exigir, dolent perquè veus les mancances fins a on arranquen i veus on estàs i et pots posar a tremolar. I què passa? Que dius, ja segueix havent-hi una mentalitat de tots anem fent coses però cadascú que la seva. Què passa? No es fomenta la participació, aquí ja es veu des de l'escola. Què passa? Si ja no es fomenten els mestres, ni amb el sector de sindicats, ni amb la societat, què passa? Que els nens que aprendran? Una mica més la tendència aquesta, no? De fer cadascú per la seva banda. I anem a una societat
que ja la tenim molt individualitzada. O sigui, ja no anem a individualitzar perquè ja és molt individualitzada. I com que hauríem d'anar com una societat participativa, perquè d'aquí, si no, no ens en sortirem, estem fent tot el contrari. Estem fent tot el contrari. Aleshores, potser el problema arranca de base, d'un tema social, de com afrontar les noves generacions, de com han d'entendre afrontar problemes, perquè problemes en tindrem a l'escola, a la societat civil i a la part laboral i a la part de formació, però la gent, en comptes de tenir coneixement, el que hem de fer és, a més del coneixement encabat, que la gent sàpiga accionar, o sigui, fer accions dia a dia d'interlocució, de participació, de mediació, tot això que a vegades els manca també als nens. No? Saber que no tot és saber una taula multiplicar. Mira, si la saps, fantàstic, però avui en dia hi ha maquinària per fer-ho anar això fantàsticament. Però el que ha de saber el nen és que per entendre's amb el veí haurà d'anar a parlar. No li haurà de posar una denúncia, no, però haurà d'anar a parlar, i això aquí passa el mateix. Aquí passa el mateix, o sigui, per accionar s'ha d'anar a parlar amb la gent, s'ha d'anar a veure quines són les necessitats, i després posar sobre la taula, sobre això, dir, bueno, com ho fem? I una mica hi ha aquest buit, no? Aquest buit de formació, inclús,
sí, sí,
en aquest sentit, en com s'ha d'actuar davant de la societat d'avui.
Bé, el temps se'ns ha exhaurit i el tema dona per molt, però... ara també potser és això, no?, que és el que deia l'Àngels, que si no es dona una mica més de resposta a tot el que es demana o el que o s'analitza entre tots què és el que pot anar millor, difícilment es pot solucionar. Per tant, esperem que potser algun dia se'ls encengui la llumeta i siguin capaços de negociar i de poder escoltar les peticions o els suggeriments dels que realment treballen el dia a dia amb els nens. Us donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació i haver-nos donat la vostra opinió sobre aquest tema, i doncs potser amb alguns pares doncs, se'ls haurà pogut aclarir alguna mica més la idea de com va tot aquest calendari escolar. Us recordem, nosaltres ja donem per acabat doncs, aquest programa, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaià, la Rosa Gairal i jo mateixa, la Dolors Sallés, junt amb el Jordi Borja, que ens ha fet de tècnic, ens despedim de vosaltres i us desitgem bon cap de setmana.